Quadern 138 de Cristianisme i Justícia. Símbols de fraternitat. Sagramentologia per començar. A càrrec de José Ignacio González Faus. José Ignacio González Faus és jesuïta, cap de l'àrea teològica de Cristianisme i Justícia. Primera part. A. La realitat sagramental. Encara que aquesta part és una mica més teòrica que la següent, per raons de lògica expositiva, hem de començar per la primera. El lector menys avesat a consideracions teòriques pot començar el quadern per la segona part i després passar a la primera. Si ho fa així, resumeixo en 5 tesis el que intento dir en aquest capítol. Primera, la realitat és intrínsecament simbòlica. La podríem anomenar sagramental, en un sentit molt extens. Segona, per això la vida humana està farcida d'esdeveniments significatius o sagraments laics que, en hores denses i riques de la vida, assenyalen quelcom més enllà de la seva materialitat. Tercera, per això la nostra relació amb Déu, en els moments més significatius de la vida de la fe, s'activa de manera sagramental en el sentit estricte del terme. Quarta, si les coses són així, els sagraments no poden ser ritus amb què comprar Déu. Són dons de Déu per als homes, que aquests reben en celebrar-los. I cinquena, i si les coses són així, la inevitable regulació que tot acte comunitari necessita no pot esdevenir un ritualisme rubricista i picaplets que impedeix complir amb la voluntat de Déu per tal d'acollir-se a les tradicions humanes. 1. Els sagraments per als homes. L'essència dels sagraments consisteix a manifestar mitjançant signes sensibles el misteri ocult de Déu, proclamar davant el rostre del món la participació de Déu en el drama de la història, anunciar l'invisible en el regne de les coses visibles i mostrar el camí cap a ell. Fixem-nos en les paraules subratllades en la citació. El misteri ocult de Déu, que ha participat i participa en el drama de la història i hi anuncia un més enllà invisible. Quan aquest anunci és verificat a través dels signes sensibles, aleshores aquests són anomenats sagraments, paraula en què es conjuguen avui dia dos significats, misteri i senyal. D'aquest text es desprèn una primera conseqüència fonamental. Els sagraments no són ritus per agradar a Déu i aconseguir quelcom d'ell. Aquesta és la concepció pagana del culte, la qual encara perdura en la mentalitat de molts cristians i la correcció de la qual és descurada per alguns interessos del poder clerical. Però aquesta concepció contradiu un axioma fonamental de la teologia clàssica. Sacramenta propter homines. Els sagraments són per als homes, no per a Déu, qui, segons un altre axioma de la teologia clàssica, no està lligat als sagraments. Els sagraments són símbols que ens expressen i ens comuniquen la dimensió més profunda de la relació de Déu amb nosaltres i de la nostra vida amb Déu. I aquesta dimensió és doble. D'una banda, Déu és la nostra condició de possibilitat. En ell vivim, ens movem i existim. I de l'altra, Déu ha volgut donar-se'ns amorosament i a l'últim, aquest amor triomfarà i es realitzarà, si més no, al final de la història. 2. El sagrament i el ritu. La diferència fonamental entre el sagrament i el ritu és el fet que a aquest, encara que no signifiqui res, se li atribueix un poder particular per a fer propícia la divinitat, mentre que el sagrament actua a través del seu significat i d'allò que simbolitza amb un altre axioma clàssic, sacramenta significando causant. El símbol no és diferent de la realitat simbolitzada, sinó la forma que té aquesta realitat de manifestar-se. Entre els humans és normal que els grans símbols esdevinguin al final rituals. Un petó d'arribada o de comiat és un mer ritus cortès que deriva d'un símbol molt expressiu, però que en el ritu ha esdevingut trivial. El mateix fet ocorre també sovint en els sagraments. Algunes vegades en societats més creients per la rutina de la repetició, altres vegades en societats més paganes per la presència, sobretot en casaments i bateixos, de persones a les quals la dimensió simbòlica creient dels gestos no els diu res, ni tampoc els importa, i van només per celebrar una etiqueta social, lluir un vestit nou o llogat per a l'ocasió, o bé participar en un bon àpat que continuarà fins ben tard. Tot això planteja la pregunta següent. Seria imprescindible reinstaurar una certa disciplina de l'arcà que permetés viure autènticament els símbols a fi de recuperar la dimensió significativa dels sagraments? Una última aclaració. En dir que els sagraments actuen en el fet de significar, no estem negant l'altra tesi de la teologia clàssica coneguda com a opus operatum, segons la qual els sagraments actuen per si mateixos, per allò que fan. Aquesta tesi, mal entesa, va contribuir sense voler a aquesta concepció màgica dels sagraments que hem denunciat. Tanmateix, en la teologia clàssica, l'opus operatum no es contraposava amb el significat del gest, sinó amb allò que s'anomenà opus operantis. Amb aquest nou concepte es vol dir que els sagraments actuen per allò que s'hi fa i no per qui ho fa. Ara bé, el significat del gest o dels elements emprats pertany al que es fa, no a qui ho fa. I si els sagraments no són ritus aliens als homes, sinó que són per als homes i actuen tot significant, aleshores podrem comprendre la veritat i la seriositat de les paraules següents de Joan Chittister. No tenim cap dret de reduir els sagraments en nom de la tradició a una rutina, la seguretat de la qual deixa el poble sec. Que s'acompleixin aquests mots, això és el que intenta fer aquest quadern. 3. La pluralitat de Déu, el caràcter sacramental d'allò real. Per aquest intent, ens cal recuperar teològicament la dimensió simbòlica del sagrament, la qual no és fruit d'una arbitrarietat de Déu o de l'Església, sinó del següent. A. De la mateixa constitució de la nostra realitat, que en la seva darrera profunditat és sempre simbòlica. B. Del fet que nosaltres no podem conceptualitzar Déu per la seva absoluta transcendència, que no desapareix per la seva entrega als homes, però sí que el podem simbolitzar. Podríem dir que hi ha sagraments perquè tot és més del que és i perquè Déu és com és. Això és el que intentarem explicar en aquest apartat. 1. Des de la concepció trinitària, millor dit, triunitària de Déu, cal dir que a la plenitud de l'ésser li pertany necessàriament el fet d'expressar-se totalment a si mateix i posseir-se en aquesta comunicació de si mateix. Aquest fet ens ensenya, a més, que la suma simplicitat i la unitat de Déu no és la mancança de pluralitat, sinó que en la plena unitat de Déu es dona una distinció relacional, pare, fill i esperit, diem amb les nostres paraules, i en aquest sentit, una pluralitat. Per això, deduïm que, si l'ésser creador és així, l'ésser creat també tendeix a expressar-se a si mateix i, com a conseqüència, cal que sigui simbòlic, referencial. Aquest fet el percebem millor en els nivells més alts de l'ésser, com ara la vida. Viure és expressar-se i trobar-se a si mateix en fer-ho. Però cal destacar que tot el que percebem com a real remet a quelcom més enllà de si mateix, i que sense aquesta referència i aquest quelcom, allò real no tindria el seu atractiu, ja que perdria la seva promesa. Entès el símbol d'aquesta manera, podrem concloure que és la forma més alta de representació d'una realitat per una altra. Així doncs, quan aquesta referència de les coses assenyala la seva dimensió més profunda, aleshores parlem simplement de simbolisme. L'exemple més gastat és el de la relació sexual autèntica, com a símbol, expressió i també causa de l'amor. Ara bé, quan aquesta referència assenyala una immersió de les coses en Déu, el que Sant Agustí anomenava allò dins nostre més pregon que el nostre jo més pregon, aleshores parlem de sacramentalitat. Això és el que ens queda per veure en aquest apartat. Segon, el que ara ens interessa ressaltar és el fet que, com passa tants cops en les relacions entre allò humà i allò diví, aquest darrer s'insereix en la dimensió més profunda d'aquell altre. Leonardo Boff parla amb raó de l'existència d'una vida dels sagraments, perquè abans hi ha uns sagraments de la vida. Però encara hi podríem afegir que aquests sagraments vitals no són uns moments o gestos especials i aïllats, sinó que tota la constitució de la vida i de la realitat entre nosaltres és referencial, simbòlica. La realitat és una metàfora vivent, per dir-ho amb un títol adient de Paul Ricoeur, i ho és perquè l'ésser és simbòlic, segons Karl Rahner. A causa de la misteriosa interrelació de tot amb tot, la realitat suggereix preguntes, evoca relacions, obre novetats, promet fites, i com més qualitat té allò que ens atreu, a coses més grans ens remet. Quan Nietzsche escriu aquella frase tan citada «Tot plaer demana eternitat», dona un exemple del que estem dient. La realitat té cert caràcter de misteri obert, promesa suggerida, si aconseguim mirar-la no com a mera presa, sinó com a quelcom que cal respectar i atendre. A molts, l'experiència del mar inesgotable o del desert estremidor els sona com un rumor vaga d'immensitat. En gut d'eternité, cantava una pel·lícula francesa sobre l'amor. I és precisament aquesta constitució simbòlica de la realitat la que fa que se'ns aparegui tan rica i alhora que sigui tan equivocat de quedar-s'hi sense intentar transcendir-la vers allò a què remet. La famosa frase de Dostoyevski, «La bellesa salvarà el món», significa en realitat que la bellesa és l'anunci i que el món té salvació i pot ser salvat, malgrat la seva cruesa i la seva dificultat. Pensem, com a únic exemple, en el miracle que Carlinhos Brown ha pogut realitzar amb la música a la favela de Candeal. Doncs bé, aquesta referència a quelcom més tan constitutiva de la nostra realitat, en un petó, en una peça de música, en un record, en un objecte vell, s'activa quasi necessàriament quan volem parlar de Déu. Ell, que continua sent absolutament transcendent en la seva entrega, no té cap altra forma més de donar-se'ns i dir-se'ns que a través de signes. És útil evocar en aquest punt de la nostra reflexió el títol de la tesi doctoral de Schielebeck, publicada el 1952, «L'economia sacramental de la salvació». Aquest títol significa el següent: la relació salvadora de Déu amb els homes es verifica de forma sacramental, misteriosament simbòlica. Percebem, doncs, que l'exemple anteriorment exposat quant a l'acte amorós és insuficient, malgrat la seva profunditat, perquè és massa particular. Li manca un element fonamental de la teologia dels sagraments, que és la referència a la història i al poble o a la comunitat. L'exemple d'una festa popular potser seria més pedagògic. Si li serveix a algú, cal que recordi aquelles antigues festes del Partit Comunista, sobretot les que se celebraven, si es podien celebrar, en situacions de clandestinitat. En aquestes festes, tots els actes que les constituïen, cants, discursos, àpats comunitaris, esdevenien símbols d'un demà en pau, llibertat, justícia i joia per a tots. Un demà que anunciava una de les dimensions més pregones i veritables de l'ésser humà. D'aquesta manera, sí que es posava en acte allò que Víctor Jara va poetitzar amb les paraules següents. Si se calla el cantor, mueren les roses. El caràcter sacramental és com la llum que en un túnel estret i obscur de la nostra història cruel i farcida de víctimes assenyala una dimensió diferent. 4. Els sagraments i l'Església. Perquè la nostra realitat és així, i així és també la relació de Déu amb els homes, l'Església, com a paraula i realitat que es dirigeixen cap a una relació salvadora de Déu amb els homes, ha estat anomenada sagrament radical. El Vaticà II la va definir com a sagrament de salvació. Per això recordàvem en un quadern anterior que Església no significa sinagoga o institució simplement de culte, sinó assemblea, poble reunit per fer present en la història la intervenció salvadora de Déu. Per aquest motiu, en l'Església hi ha els sagraments que són senyals gràcies als quals, enmig d'aquesta dura història, podem celebrar els goigs i les esperances i podem acompanyar els dolors i les angoixes. I les angoixes de l'acte de caminar dels homes a través del temps. Senyals que brollen, per dir-ho d'alguna manera, de la conjunció i la presència de l'ésser de l'Església en els moments més profuns i decisius de la vida humana i creient. Però ja havíem dit que la nostra condició humana i la naturalesa mateixa del simbòlic comporten, a més, la presència de tota una constel·lació de ritus, un univers simbòlic al voltant de cada símbol. Aquests rituals no haurien de degradar-se en la rutina, sinó que haurien d'ajudar l'home a endinsar-se en el cor material del símbol i potenciar-ne l'expressivitat i la capacitat significativa. Per dir-ho amb un exemple que ja hem posat, la relació sexual d'amor implica tota una constel·lació de signes i ritus, preparació, carícies, apropament progressiu, paraules afectuoses, que configuren tot un univers expressiu i donen un realç simbòlic al fet de la unió. Doncs bé, quelcom semblant ocorre en els sacraments. El símbol sol acompanyar-se i orquestrar-se en mil petits ritus o metàfores menors. Per exemple, l'aigua en el baptisme sol acompanyar-se amb la llum, la sal, la vestidura blanca. A l'escena del Senyor l'acompanya sempre l'escolta prèvia de la paraula i molts cops també una abraçada i cants. Aquest ritual ha de mantenir la seva funcionalitat i no ha d'esdevenir una mena de recepta o fórmula màgica amb què agradar al Déu. Precisament per això, els antics es van ocupar de buscar en cada sagrament aquest cor mateix del símbol, el qual anomenaren matèria i forma del sagrament, és a dir, allò que li dona tota la seva realitat i allò a què els altres ritus només han de donar més relleu sense enfosquir-lo mai. Per més estranyes que siguin les paraules matèria i forma, podem entendre que no és bo que un cerimonial recarregat desviï l'atenció d'allò que és medular en els sagraments. Seria com si la fletxa que ens assenyala un camí estigués tan plena d'adornaments, colors, grafitis o arabescos que ens fes oblidar per on i cap on hem d'anar. Del que acabem de dir, deduïm quelcom important. El capellà no és un administrador sagrat de ritus màgics en els sagraments, sinó que és més aviat un testimoni o un representant necessari per garantir el caràcter eclesiàstic del sagrament perquè l'enllaça amb el sagrament originari, l'Església total. Per això no és el capellà qui casa la gent, ni tampoc pot tenir cap sentit aquesta frase, sinó que són els contraents els qui s'administren el sagrament del matrimoni. Tampoc és el capellà qui consagra, sinó tota la comunitat amb ell. Ni tampoc és només el capellà qui absol, sinó que en la penitència actua com a representant de l'Església que reconcilia el pecador. El capellà sol ser, per raons purament pràctiques, qui administra el bateig, però l'Església ha reconegut sempre la validesa del baptisme administrat per qualsevol cristià. La unció dels malalts també és descrita en el text de la carta de Jaume sobre els malalts. Si la podem fonamentar en aquest text com una oració de l'Església, etc. 5. En conclusió, hem intentat recuperar en aquesta primera part tres axiomes de la teologia clàssica. Que els sagraments són per als homes, que Déu no està lligat a cap dels sagraments i que els sagraments causen significant o bé són eficaços en manifestar el seu significat. Ara bé, cal tenir en compte que hem aplicat aquests principis des de la teologia postconciliar, la qual considera els sagraments a partir de la constitució sagramental de l'Església mateixa i de la realitat. Hem afegit nosaltres en un sentit més ampli. En la part següent veurem com tot això es posa en marxa de manera especial en els moments decisius o en la presa d'actituds i orientacions decisives, les quals caracteritzen tota la vida humana creient. També hi trobarem els clàssics 7 sagraments, que ara exposarem. Quant al número 7, no entrem en les discussions de la tradició que davant la dificultat de mostrar a partir dels textos bíblics que Jesús va instituir expressament 7 sagraments, acabar fixant-lo amb un argument de prescripció teològica. Sempre va ser així i ara ja ha prescrit. Un argument que no pot tenir cap mena de valor perquè mai s'ha preguntat per res en sentit contrari. Quedem-nos, doncs, simplement amb el fet que aquest 7 era, en la simbologia antiga, el número de la totalitat, suma del 3 que representa Déu i 4 que representa el món pels 4 punts de l'horitzó. És una manera de dir que la realitat sacramental envolta la totalitat de la nostra vida creient. Però d'entre aquests 7 sagraments, n'hi ha 2 de fonamentals, els quals foren anomenats per Sant Tomàs el sagrament de la fe i el sagrament de la caritat. Les dues actituds més humanitzadores i més santificadores de tota la vida humana. Els altres 5 són com ressonàncies que brollen d'aquells 2 sagraments. Per això, encara que no neguem el seu caràcter sagramental en sentit clàssic, hem de reservar la paraula sagrament per als 2 primers, baptisme i eucaristia, als quals dedicarem molt més espai. Dels altres 5 en parlarem en aquest quadern com a metàfores vives, però repeteixo, no pas per raons teològiques, sinó només per raons pedagògiques. De Sant Bernard a Incanticum. És perillós promoure a les dignitats eclesiàstiques a qui encara no ha adquirit una caritat plena, per més virtuts que sembli tenir en tot el demés. Segona part. D. 2 sagraments i 5 metàfores vives. Comentàvem en la part anterior que els sagraments no eren pròpiament ritus, sinó celebracions. Com a conseqüència, se'ns pot ocórrer la pregunta que travessa tota la novel·la més coneguda d'Albert Camí, La pesca, que és una paràbola del nostre món. És possible de celebrar quelcom en una ciutat infestada per la festa, per la pesta? Una de les respostes a aquesta pregunta ens diu que, almenys, es pot celebrar la possibilitat i l'anunci de la fi de la pesta. Amb això entrem en els 2 primers sagraments. 1. El baptisme, el sagrament de la filiació divina. A la teologia baptismal li ha fet un enorme mal la imatge derivada de l'explicació agustiniana del pecat original, segons la qual l'aigua s'entenia com a agent de neteja, per la rentada. En el món antic, l'aigua significava no pas neteja de taques, sinó font d'amor i vida. La primera carta de Pere, considerada per molts com una catequesi baptismal, rebutja aquesta imatge de la rentada i veu un símbol del baptisme cristià en l'arca de Noé, perquè els homes hi van ser salvats de l'aigua del diluvi i se salvaren per l'aigua, és a dir, perquè era l'aigua la que feia surar l'arca enmig de la inundació. L'aigua és, per tant, un símbol elemental i universal de mort i vida. A l'aigua pots ofegar-te, en molta altra gent, però de l'aigua brolla la vida i ara els nostres astrònoms busquen aigua en altres planetes com la millor prova que allà pot haver-hi o, potser, hi va haver vida. A l'aigua es mor i de l'aigua es reneix. Aquesta experiència tan humana ocorre en el baptisme, on se simbolitza el fet que fer-se cristià comporta morir a una forma de vida contrària a Déu i reneixer en una vida en Déu, la qual no es refereix tan sols al més enllà de la nostra mort, sinó també a l'anticipació d'aquest més enllà en la nostra vida d'avui. Per aquest motiu, la forma primitiva del baptisme i la més exacta, tot i que menys pràctica, era la immersió, submergir-se fins ser engolit per l'aigua i ressorgir-ne reviscut. El ritual per adults. En aquest context, vull tenir en compte que a començaments del cristianisme, el baptisme era sempre cosa d'adults, entendrem ara l'explicació següent que dona Sant Pau als romans. En bateixar-se, el creient mor a una forma egoista de viure que havia constituït la seva vida pagana anterior. I mor tot submergint-se en la vida entregada, en la mort de Jesús. Però de la mateixa manera que Crist ressuscitat de la mort, el bateixat apareix renascut en una forma nova de vida, que és la vida del ressuscitat, la vida dels fills de Déu, que ara no han nascut per descendència de sang, ni d'un desig carnal, ni d'un voler humà, sinó de Déu mateix. La persona mor al pecat i reneix a la vida en l'Esperit Sant de Déu, i això és el mateix que Lluc posa als llavis de Sant Pere en la primera predicació de l'era cristiana. Convertiu-vos i que cada un de vosaltres es faci bateixar en el nom de Jesucrist. El baptisme, enmig de la frase, vincula la vella vida que es deixa amb la nova forma de vida en Crist. I com a conseqüència del que acabem de dir, cal fer dues observacions importants. A. En primer lloc, tot el cerimonial restant del baptisme, la llum i el vestit blanc, revestiu-vos de l'home nou creat a imatge de Déu, diu la carta als Efesis a 4:24a, té aquest mateix significat de la dialèctica entre la renúncia i la recuperació renovada. Fixem-nos només en el ritu que més perdura i que és el de les anomenades promeses del baptisme, les quals tenen un primer element que sol designar-se amb el nom de renúncia a Satanàs, és a dir, l'abolició d'una forma de viure centrada en l'egoisme i l'autoafirmació absoluta a costa de tot i tots. I a aquesta renúncia l'acompanya una professió de fe en el Déu que és amor i do de si mateix, comunió de pare, fill i esperit, i que per això és vida i font de tota vida verdadera, el Déu en el nom del qual ha estat bateixat el nen. Bé, però a més, a partir del que hem dit, s'entén el significat que tenia en aquest baptisme d'adults el perdó dels pecats, inseparable del canvi de vida. Això no obstant, què va passar? En desaparèixer el baptisme d'adults, l'expressió bateixar-se per obtenir el perdó dels pecats va perdre sentit i s'hagué de buscar un pecat original que s'hagués de perdonar al nen perquè l'expressió bíblica pogués continuar vigent. El pecat original és una realitat innegable, però només podem titllar-lo de pecat en un sentit metafòric i, per descomptat, al nen no li cal cap perdó que el reconciliï amb Déu. Déu no està enemistat amb el nen, sinó que l'estima incondicionalment des del primer instant de la seva vida. El baptisme de nens. Tot aquest significat tan viu com audaç i esplèndid resta enormement esmorteït en l'actual baptisme d'infants, la qual cosa no vol dir que el baptisme d'adults en sigui l'única forma possible. L'Església primitiva va aprendre que decisions molt serioses de la persona adulta estan condicionades per la seva infància i la seva història. Només vull dir que cal veure com el baptisme de nens recupera el seu veritable significat a fi d'evitar aquesta concepció del pecat original com si fos una taca misteriosa que el nounat carrega. I perquè no es busqui agustinianament la causa d'aquesta taca en el plaer sexual unit a l'acte generador. L'aigua està molt present en el naixement de la vida humana, sostingut al líquid amniòtic durant l'embaràs. El nen, al seu nivell, sent com una mort quan la mare trenca aigües, i això ho expressa amb el plor, en aparèixer en aquesta forma de vida que serà per a ell una vida nova i molt superior a la vida deficient que tenia el si matern. Paral·lelament al que acabem de dir, podem afegir que en el baptisme els pares engendren una forma de vida nova per al fill en la qual el nen haurà de viure immergit com a l'aigua amniòtica i des del baptisme aniran gestant un fill de Déu fins que arribi el moment en què l'infant pugui sortir a la vida humana com el qui és i per si mateix. En ambdós casos, adults i nens, aquest és el significat del símbol de l'aigua, però amb la diferència que l'adult es bateja i el nen és batejat. És a dir, en el baptisme d'adults, el batejant decideix morir a la seva vida anterior i contrau el seu compromís amb la vida de Crist, mentre que en el bateig dels nens, en realitat, hi ha un compromís contret pels pares segons el qual aquests han de gestar aquella vida incipient com a vida d'un fill de Déu. Si val l'expressió, en aquest darrer cas, són els pares els qui es bateixen com a persones interposades, a fi que el fill esdevingui com Crist. Conseqüències. El que hem dit fins aquí permet percebre dues coses. Les exposem tot seguit. Primer, molts bateixos tenen poc o gairebé cap sentit, ja que han estat reduïts al ritu insignificant i incomprensible de vessar un rajolí d'aigua damunt el nen a fi d'explotar després unes formes de celebració configurades amb criteris totalment aliens als criteris de vida nova en Jesucrist. El consum desmesurat, l'ostentació, la superficialitat. L'Església hauria d'intentar que desapareguessin aquestes formes, quasi paganes de baptisme, i no tranquil·litzar-se amb l'argument aparent segons el qual, a través d'aquestes formes, augmenta el seu nombre de fidels, que no ho són. I molts creients indecisos, que potser bateixen el nen per si de cas i pensen que, tot i creure que no és veritat, de mal tampoc li'n farà. Haurien de ser tranquil·litzats per l'Església respecte de la sort del nen, encara que no rebi aquest ritu. El nen no és un pecador, ni tampoc seria jutjat com a tal si morís, sinó que és subjecte de l'amor de Déu molt més encara que de l'amor dels seus pares, i el seu únic pecat està en la seva vulnerabilitat total davant l'egoisme, incrustat i estructurat en mil formes de convivència socials, familiars, culturals, etc. A més, per raons de demanda, també s'han de celebrar molts bateixos alhora, en els quals bona part dels assistents ja no són creients i hi van per lluir un vestit o fer fotos amb el seu mòbil i xerrar a l'església sense cap respecte per l'assemblea, per la qual cosa Seria recomanable que el bateig de nens es fes només a partir dels 2 o 3 anys, quan el nen ja no plora per qualsevol motiu i sense saber per què i arrossega amb el seu plor estremidor tots els infants que hi són presents. I segon, es percep a partir del que hem dit que l'aparició en societat de formes de bateig civil o celebracions laiques del naixement del nen no han de ser vistes pels cristians com un atac, sinó més aviat com una preservació de la qualitat i del significat del bateig cristià, tant si això es formula amb l'expressió més dura, però jesuànica, de «no tireu les perles als porcs», com si es fa amb la fórmula ja citada de Bonhoeffer d'una disciplina de l'arcat necessària per als creients en un món no cristià. En aquest punt és on l'Església no ha de tenir por i ha de saber que Déu és molt més gran que ella mateixa. Amb el que hem dit, però, no pretenem reduir els bateixos exclusivament a la dimensió religiosa. Una notícia tan bona i tan increïble com la de la nostra filiació divina és quelcom que es mereix que se celebri, i aquesta celebració ha d'arribar fins al corporal i al material. En les reflexions anteriors es tracta que aquest element material no ofegui, ni es mengi, ni substitueixi la veritable dimensió del bateig, que no substitueixi la llibertat dels fills de Déu per l'esclavatge dels seguidors del Corte Inglés, cosa que origina sovint problemes i angoixes econòmics a famílies que tenen por de no estar a l'alçada dels criteris d'aquest món, quan el que se celebra és precisament la mort d'aquests criteris i l'adopció dels criteris de fraternitat cristiana. D'aquesta manera, evitaríem que el sagrament del bateig esdevingués el que avui dia ha esdevingut tantes vegades, un cos sense ànima. Després, però, està en mans de les famílies que vagin obrint-se camins en aquest sentit, potser separant sovint la cerimònia cristiana del bateig d'una celebració material més àmplia que englobés creients i no creients. Tornem ara a la teologia del baptisme, la dimensió eclesial del baptisme. I què passa quan l'home es revesteix de Crist, que és el mateix que revestir-se de la filiació divina? La resposta a aquesta qüestió la donava Sant Pau als Gàlates tot dient: ja no hi ha jueu ni grec, esclau ni lliure, home ni dona. Tots sou un de sol en Jesucrist. La igualtat i la fraternitat, els dos ideals que la Revolució Francesa va trair, brollen de la filiació divina de l'home i no de la senyoria sobre el món, que sempre serà font de diferències i d'enfrontaments. Per això el baptisme ens constitueix com a comunitat de germans o, com se sol dir, implica la nostra entrada en l'Església. I en recol·locar el nen en una comunitat de fills de Déu i germans es compensa la seva participació en el pecat d'origen del gènere humà. Respecte de la comunitat de bateixats, l'Església és la comunitat dels que se saben fills de Déu. Per això el deure de la fraternitat de l'Església és molt major que el de qualsevol altre grup humà, la qual cosa demana que en l'Església hi hagi un sagrament de la fraternitat, com ara veurem. I a més, això fa teològicament raonable que el baptisme pugui celebrar-se no per separat, sinó en grup, i que resti visible el seu caràcter com a entrada a aquesta assemblea fraterna dels fills de Déu que anomenem Església. Però aquesta forma comunitària no hauria d'imposar-se com a llei i molt menys encara on hi hagués molts candidats al bateig, ja que, com hem dit anteriorment, presenta el perill d'anar a donar una cerimònia gregària i rutinària quan en realitat pot haver-hi circumstàncies particulars que facin aconsellable una celebració més personal del baptisme. Aquí ocorre com amb l'acte de fe, tan legítim és dir «crec com creiem». En aquest darrer cas, l'autoritat romana, darrerament, ha preferit la recitació de la fórmula de fe en singular, a fi de garantir la plena llibertat de professió de fe, Ara bé, la recitació comunitària continua essent legítima i sovint convenient. El que en tot cas hauria d'evitar-se és que els mateixos, anomenats comunitaris, es fessin només per comoditat dels ministres de l'Església que se n'encarreguen. Aquest grup de famílies que van batejar els fills tampoc signifiquen suficientment la comunitat que rep el nou fill de Déu. Són ells els que necessiten ser rebuts i, en aquest sentit, l'ideal impossible avui dia seria que els mateixos tinguessin lloc en alguna reunió de l'assemblea parroquial, per la qual cosa s'evitaria el protagonisme del ministre que imparteix el sagrament. En tot cas, el sagrament de la filiació ens mena al sagrament de la fraternitat. Per això, no ha estat infreqüent en l'Església que quan es tractava d'un bateig d'adults convertits, la celebració s'unís per al candidat a la seva primera participació eucarística. 2. L'Eucaristia, el sagrament de la fraternitat de Crist. Sant Joan conclou el seu relat de la Passió tot dient que, en ser atravessat al costat de Jesucrist per la llança, en sortir sang i aigua. A causa de la solemnitat amb què ho narra i ho testimonia i a causa de la constant intenció simbòlica del quart evangeli, alguns pares de l'Església hi van veure una al·lusió a l'Eucaristia i al bateig. Del cor de Jesús brolla l'aigua, que és la font i el senyal de vida, amb la sang, que és l'expressió de la vida que s'entrega fins al final. Vida rebuda i vida entregada equivalen a la filiació i la fraternitat, el resum de l'obra de Déu en Jesucrist. Potser així comprenem millor la paraula Eucaristia, que etimològicament significa acció de gràcies. Aquest significat sorprendrà els que concebin l'Eucaristia primària o exclusivament com una ofrena o un sacrifici en què, més que agrair, hi obtenim quelcom. Això no obstant, el Nou Testament molt sovint aclareix de la mateixa forma que l'Eucaristia només és un acte de culte quan el fet que celebra i agraeix la superació de tots els actes de culte que pot intentar l'home i que, segons la carta als Hebreus, no són més que ombres. La litúrgia catòlica resa en un dels seus prefacis o introduccions de la pregària eucarística el següent: encara que tu no necessites la nostra lloança ni t'enriqueixen les nostres benediccions, tu mateix inspires la nostra acció de gràcies. I ja al segle II, Sant Ireneu explicava que l'ofrena de l'Església és agradable a Déu, no perquè necessiti cap sacrifici nostre, sinó perquè nosaltres, si acceptem el do que ell ens dona, som glorificats en oferir-lo. En aquest sentit, l'Eucaristia no és simplement un acte qualsevol de culte, ni tan sols el més excels, ja que el culte que hi donem l'hem rebut i per això l'agraïm. Això és el que Sant Pau anomena un culte espiritual. Segons Ratzinger, l'estructura cristiana del sacrifici ve donada per la recepció unida a l'acció de gràcies. Per tant, no és quelcom que donem nosaltres, sinó quelcom que rebem i agraïm. I això no es reflecteix avui en l'ús antic de la paraula sacrifici ni en l'estructura mateixa de la litúrgia. L'Eucaristia i la vida en Jesús. Efectivament, en l'Eucaristia agraïm que, tot i que de la nostra part no tenim res per oferir a Déu que sigui digne d'ell, podem oferir-li la vida entregada de Jesús, vida entregada fins la mort, per amor als homes i amb la força de l'Esperit. Aquesta vida entregada posà en acte un ensenyament fonamental dels profetes i del mateix Jesús. Déu vol misericòrdia, no sacrificis, encara que la misericòrdia pugui exigir a l'ésser humà els majors sacrificis, i en aquest món pecador els exigeix molts cops. En l'Eucaristia, per tant, oferim a Déu la persona i la vida de Jesús i les hi oferim, tots rebem-les nosaltres, persona i vida, que el llenguatge semita designava amb els termes de cos i sang. És una doctrina establerta que el pa i el calze, el cos i la sang, no fragmenten ni parcialitzen la realitat única del Senyor, sinó que són dos símbols d'una mateixa realitat. L'Eucaristia és igualment completa, rebuda amb una espècie o amb dues, com l'Església ha ensenyat sempre, encara que la participació en les dues espècies del pa i del vi actualitza de forma més visible tot el significat de la vida entregada del Senyor, com ho exposarem tot seguit. L'Eucaristia i la fraternitat. Aquesta vida entregada de Jesús es condensa en el gest de comiat que Jesús ens deixà i ens va anar a actualitzar. Com a recapitulació i recepció de la vida entregada de Jesús, l'Eucaristia és el sagrament de la fraternitat, de la mateixa manera que el baptisme és el sagrament de la filiació. L'Església, en efecte, ha qualificat sempre el Dijous Sant, que commemora la institució de l'Eucaristia, de dia de l'amor fratern. Per Sant Pau, era molt important ressaltar la profunda unitat corporal de tots els que participen en l'Eucaristia, precisament perquè el pa és un de sol, i per això nosaltres, ni que siguem molts, formem un sol cos, la persona entregada del Senyor. Segons una oració molt coneguda del segle II, els primers cristians celebraven agraïts que, de la mateixa forma que els grans de blat escampats pels camps han estat replegats per formar un únic pa, els éssers humans, amb les nostres distàncies i diversitats, ens trobem i formem un mateix cos gràcies a l'Eucaristia. Per tant, si els cristians no som davant el món un senyal visible i perceptible de fraternitat, aleshores, quelcom de molt greu falla en les nostres celebracions eucarístiques. L'Eucaristia i l'esperança. Com a sagrament de fraternitat, l'Eucaristia és també un sagrament d'esperança en un món on la fraternitat es troba destrossada i trepitjada pel pecat. En efecte, no és casual que Jesús celebrés el Sant Sopar a l'hora més desesperada de la vida, la nit en què seria entregat, com recorda també la litúrgia, i seria entregat per un dels seus i seria condemnat a mort pels sacerdots en nom de Déu i com a blasfem. Doncs bé, precisament aquella nit obscura, Jesús decideix celebrar un sopar amb els seus. Tant si Jesús aprofita el sopar pasqual com si, segons la cronologia del quart evangeli, que sembla més probable, es tracta d'un àpat diferent, la invitació a un sopar és sempre un acte de celebració, i la celebració en moments objectivament desesperats expressa una actitud d'esperança. Aquesta esperança la fonamenta i la fa visible Jesús amb el gest que realitza durant el sopar i que el converteix en memorial de la seva vida entregada, que havia transcorregut fent el bé i guarint tots els oprimits pel diable, és a dir, alleujant el dolor humà i difonent la pau de Déu. El pa i el vi. Per això, per condensar la seva vida, Jesús es va servir dels dos símbols més profunds i universals en les relacions humanes. El pa, símbol de la necessitat, i la copa de vi, símbol de l'alegria. Partir el pa és el mateix que compartir la necessitat humana, i passar la copa, comunicar l'alegria. Aquest doble gest, profundament humà i simbolitzador de la vida entregada de Jesús, esdevé el símbol eficaç, sagrament, de la seva presència real davant els seus, més enllà de la voluntat dels qui volen acabar amb ell i treure-se'l de sobre. Gràcies a aquest gest, el pa i el vi es transubstancien en allò que és la presència del Déu amor entre nosaltres, la necessitat compartida i l'alegria comunicada. La litúrgia catòlica ha vinculat sempre la transformació del pa i del vi no tan sols a la invocació de l'Esperit, epiclesis, sinó a la narració del gest doble de Jesús. Prengué el pa, el partí, prengué la copa i la passà. El gest del pa enllaça, a més, amb tota la tradició bíblica i amb diversos records de la vida de Jesús. La narració anomenada de la multiplicació dels pans és potser el passatge evangèlic del qual tenim més testimonis conservats, la qual cosa és un ferm indici de la seva historicitat. I aquesta escena està narrada pels evangelistes amb pinzellades molt semblants a les del Sant Sopar. Prendre els pans, donar gràcies, repartir-los. I estableixen certa continuïtat entre la dada segons la qual, en partir el pa, Jesús es multiplica, i l'afirmació creient que, en partir el pa, Jesús esdevé el Crist. Per això, dos deixebles que havien perdut la fe reconeixen Jesús en partir el pa, i la partició del pa queda en el Nou Testament com una expressió deliberadament ambigua, que no és sempre fàcil endevinar si fa al·lusió a l'Eucaristia o bé a una taula compartida. El quart evangeli ha volgut subratllar aquesta importància del gest i per això ha substituït l'al·lusió al pa i al vi, que ja havia evocat abans al capítol 6, per un gest inequívoc de servei, com és el gest del lavatori de peus. Sense servei no hi ha Eucaristia, ens vol dir el quart evangelista, després de reaccionar contra qualsevol absolutització unilateral de la matèria, del pa i del vi. En aquesta inversió de les relacions humanes, que deixen de ser relacions de superioritat i dominació o exclusió per passar a ser relacions d'igualtat i servei, el pa i el vi recuperen el seu caràcter de matèria per al sagrament. L'Eucaristia com a transformació de les relacions humanes. Per això Sant Pau, quan a Corint ensopegà amb unes celebracions eucarístiques que discorrien enmig de la insolidaritat i toleraven desigualtats entre els participants, els renyà durament. El resultat és que quan us reuniu tots a l'hora, ja no celebreu el sopar del Senyor. Aquesta reprensió continua vigent per a nosaltres, sempre que concebem l'Eucaristia com l'ofrena de quelcom exterior i aliè a nosaltres, que agrada a Déu sense que ens faci sentir la necessitat de canviar les nostres vides i les nostres relacions entre nosaltres. La nostra manera correcta de pensar és la que respon a la nostra Eucaristia, escrivia també Sant Ireneu al segle II. Aquesta correspondència implica quelcom molt important quan l'Església celebra l'Eucaristia. Aquest sagrament la refà i la transforma. L'Eucaristia ha de fer eucarística l'Església, és a dir, ha de convertir-la en un espai on les relacions humanes es transformen de relacions de dominació en relacions de fraternitat, de relacions d'esclavatge en relacions de llibertat, un espai on ja no hi ha ni home ni dona, ni jueu ni grec, ni senyor ni esclau. O, com resa la mateixa Església en la seva celebració eucarística, un recinte de veritat i d'amor, de llibertat, de justícia i de pau, perquè tots hi trobin un motiu per continuar esperant. En aquestes paraules tenim el cercle mateix entre fraternitat i esperança de què ja hem parlat abans. L'esperança anima a construir la fraternitat i la fraternitat és un motiu per l'esperança. En aquesta transformació, l'Església esdevé també un sagrament quant a senyal i realització de la presència de Déu enmig dels homes i les dones. Sagrament de comunió la va definir el Vaticà II per al·ludir a la comunió de tots els homes i les dones amb Déu i entre ells. L'ambigüitat de la paraula comunió en moltes llengües d'origen llatí, en què significa alhora recepció de l'Eucaristia i qualitat suprema de les relacions humanes, esdevé una ambigüitat de significat teològic de molta riquesa. La comunió no és, per tant, simplement un acte de pietat o d'enriquiment personal. És també un compromís i una presa de consciència d'allò a través del qual oferim la nostra solidaritat i la nostra acollida a tothom. Per això, en la celebració eucarística, ens fem l'abraçada de fraternitat i ens desitgem la pau mútuament, immediatament abans de rebre el cos del Senyor. Finalment, és molt important que en celebrar l'Eucaristia no oblidem que estem actualitzant el sopar de Jesús i que, per tant, estem complint una ordre seva, com a memòria seva i no com a iniciativa nostra. I convé no oblidar-ho, perquè la massificació dels assistents impedeix donar avui el format d'un sopar entre un grup d'amics i germans de Jesucrist a les nostres Eucaristies. A més, aquesta massificació requerirà una normativa mínima, però seria una traïció al prescrit del Senyor si reduíssim la fidelitat eucarística a aquesta normativa mínima i deixéssim al marge el que té un valor veritable en aquesta ordre del Senyor, la comunió i la fraternitat. Seria altre cop, en paraules de Jesús, com colar un mosquit i empassar-se un camell. El mestre titllà d'hipòcrites els que actuaven així. Aquesta massificació impedeix també que els gestos eucarístics que acompanyen el pa i el vi siguin exactament els de Jesús, partir el pa i passar la copa. Per això l'Església autoritza la comunió amb la mà, a fi d'apropar més l'Eucaristia al sopar del Senyor que s'hi actualitza, perquè no és imaginable que Jesús partís el pa i el posés a la boca dels seus deixebles. La comunió a la mà no és, per consegüent, una manca de respecte ni una negació de la presència real del Senyor. En tot cas, negaria el respecte que nosaltres volem donar a Déu, però no el que Déu vol rebre de nosaltres. Per això, una acusació semblant podria mereixer, altra vegada, el qualificatiu jesuànic d'hipòcrita a què acabem d'al·ludir. L'Eucaristia i la dignificació de la naturalesa. Per acabar, en l'Eucaristia no es produeix només una transformació de les relacions humanes per l'assimilació de la persona i la vida, el cos i la sang de Jesús, que configuren les nostres relacions més a imatge divina, sinó que també es dona una transformació de la matèria d'aquesta creació, la qual fou escollida pel Senyor per donar-se'ns en la forma del pa i del vi. La transubstanciació dels elements per la presència real del ressuscitat no anul·la la seva materialitat, sinó que l'eleva fins a Déu. El Nou Testament defineix el ressuscitat com a cap, no tan sols de tot el gènere humà, sinó de tota la creació que es troba recapitulada en Crist, la qual cosa converteix la creació en subjecte d'una dignitat nova. Sant Ireneu ho expressava molt bellament en l'Eucaristia, anunciant la comunió i la unitat de la matèria i de l'esperit, perquè Déu podria haver alimentat els homes directament, però va voler valdre's de la seva creació i la incorporar per això en la seva obra. De la mateixa manera que nodreix la totalitat del nostre ésser humà amb aquesta medicina d'immortalitat, Déu ha volgut valer-se de la seva creació material, que queda elevada fins al rang de mitjancera del do diví. Per això la transubstanciació del dia d'avui del pa i el vi són com un anunci de la transubstanciació futura dels nostres cossos mortals en prendre part en la resurrecció de Jesús. Avui dia, quan els problemes ecològics preocupen amb raó tota la humanitat, el cristià hauria de saber que un motiu decisiu per tractar amb respecte a l'univers material és el significat que dona l'Eucaristia a tota la creació de Déu. En resum, de tot el que acabem d'exposar, deduïm que l'Eucaristia no acaba en concloure la nostra celebració, sinó que, en certa manera, és aleshores quan comença, perquè la celebració eucarística ha de retornar-nos a la vida transformats. Sant Pau acaba la seva exhortació als corintis amb l'avís següent: cada vegada que mengeu aquest pa i bebeu aquesta copa, anuncieu la mort del Senyor fins que hi vingui. També nosaltres hem d'acabar aquesta breu reflexió com ell. Cada vegada que celebrem l'Eucaristia, anunciem la redempció del món en un món que sembla que no en tingui de redempció. Anunciem un motiu per la celebració en una ciutat d'apestats, fent al·lusió a camí. La qual cosa vol dir que no ens donem per vençuts, que no abdiquem, perquè creiem que encara hi ha quelcom a fer per tal que aquest món sigui més segons com Déu desitja que fos. D'aquesta forma, tota Eucaristia veritable mena a la vida en lloc d'apartar-nos-en, cosa que podria ser una senzilla verificació de la qualitat eucarística de les nostres celebracions. Conclusió. De tot el que acabem de dir, podem extreure quelcom important que ens servirà per acabar aquesta reflexió. Com va succeir en aquell llogarret perdut anomenat Natzaret de Galilea, el més gran de Déu se'ns dona en el més senzill i menys aparent, en la quotidianitat del pa, el vi i la taula compartida. I és que a Déu no li calen ni les nostres aparences grandioses, ni el nostre or, ni la nostra plata, ni les nostres joies, ni les nostres custòdies superluxoses, sinó que cerca només la transformació dels nostres cors. Per això segueix plenament vigent l'ensenyament curosament oblidat de Joan Pau II, segons el qual, davant els casos de necessitat, no hem de donar la preferència als ornaments superflus dels temples i als objectes preciosos del culte diví. Al contrari, podria ser obligatori alienar aquests béns per donar pa, beguda, vestit i sostre a qui li manqui. I continua dient que l'Església no pot acceptar aquesta inversió de la jerarquia de valors en què el tenir d'alguns pot ser a compte del ser de tants altres. Aquesta és una senzilla conseqüència subversiva de l'Eucaristia, perquè, com va dir el profeta Samuel, l'home veu l'aparença, el Senyor veu el fons del cor. Per això, allò que cal a les nostres Eucaristies no és ni or ni plata, sinó cors disposats a obrir-se al Senyor i deixar-se transformar per ell. Com a conseqüència, tenim convertits en carn de sagrament l'aigua que és font de vida nova, l'aliment que conserva la vida i el vi que la celebra. D'aquesta forma, la teologia dels sagraments pot anar-se estructurant al voltant de la categoria de vida i de Déu com a vida plena i fontinal. En els altres sagraments, que anomenarem metàfores, ens anirem trobant amb l'amenaça a la vida que suposa la nostra complicitat amb el mal, amb dos camins distints de l'amor com a veritat de la vida, ministeri eclesial i matrimoni, i finalment amb la fragilitat i la fi de la nostra vida, que també queda assumida pel creient en la donació de Déu als homes. Te Urs Pont Baltasar a Herder Correspondents. Diu, l'Església no és una piràmide que culmina a Roma. La funció papal de construir unitat no és l'única funció de la catòlica, encara que sigui una funció indispensable. Apèndix per al baptisme i l'Eucaristia, fecundar els símbols de la filiació i la fraternitat. Quasi tots els lectors i lectores d'aquest quadern podran nodrir i educar bé o prou bé els fills que portaran a batejar i combregar. Cal donar les gràcies per aquesta possibilitat sortosa, però cal que no oblidem que succeeix en un món on aproximadament 10 milions de nens moren de fam cada any i on uns 200 milions d'infants passen la seva infància en condicions d'esclavatge laboral, sexual o militar. Aquesta dada no pot ser aliena als sagraments del baptisme i l'Eucaristia si els mirem amb els ulls de Déu, encara que potser ho sigui als ulls de moltes persones i jerarquies religioses. Suggereixo en aquest apèndix de quina manera podrien donar fruit als signes sagramentals en les condicions d'aquest món. El baptisme podria significar la decisió de retirar de l'alimentació i la cura del fill tot allò que fos superflu, innecessari, inútil, per dedicar-ho a l'afillament d'un d'aquells nens condemnats a morir de fam. Aquesta decisió pot ampliar-se i començar en la mateixa cerimònia del bateig. Els pares poden explicar als convidats que han tret una part de la festa posterior, podria ser l'orquestra, el pastís final o bé el cava, i l'han invertida en un fons comú que rescati de la mort de fam un nadó desconegut, però que és tan fill de Déu com el nostre. Fins i tot podríem convidar els assistents a portar una petita quantitat en aquest fons comú. Cal tenir en compte que, encara que sigui poca cosa, a cada parròquia hi ha fàcilment uns 10 bateixos cada mes i que la quantitat que cada convidat aportés, si la multipliquéssim per tots els bateixos parroquials, per totes les parròquies d'una ciutat i per totes les ciutats d'una diòcesi, arribaria fàcilment a una xifra milionària. Aquesta és una possibilitat. Si el lector o la lectora contacta per internet amb una xarxa com www.infanciassinfronteres.org i es comunica amb els seus directors, rebrà segurament altres suggeriments o, si més no, podrà concretar el nom i el lloc del nadó al qual volen intentar rescatar de la mort. Ara bé, el que és important no és tan sols el que es faci, sinó que, tan bon punt, el fill comenci a créixer i hi hagi algú que li expliqui que, gràcies a ell i a petites renúncies ignorades al principi, ha anat donant vida a un altre nen d'ençà que va néixer i que, a més dels germanets que coneix, en té un altre de llunyà i desconegut, però que també és germà seu perquè és fill de Déu com ell i que ha estat ajudat per ell de la mateixa manera que un fill menor és ajudat pels seus germans grans. Aquesta pràctica serà fonamental per educar a poc el nounat en la solidaritat en anar creixent. Això pel que fa al baptisme. Una part de la celebració eucarística també afecta els nens a la festa de la primera comunió, la qual els introdueix en aquest sacrament. La pràctica descrita pot repetir-se, però ja no s'ha de dedicar tant a l'alimentació d'un nen destinat a morir de fam com al rescat de l'esclavatge en què algun infant comenci a trobar-se en el moment en què el nostre fill faci la primera comunió. Rescatar-lo de l'esclavatge del treball en multinacionals primermundistes per a les quals cus pilotes o bé calçat per als nostres esportistes i facilitar-li, a més, l'accés a l'escola, que se li ha fet impossible perquè sovint el seu sou ridícul és l'únic sou que entra en la família. Les empreses multinacionals prefereixen ocupar més els nens que no els seus pares perquè els poden pagar menys. Altre cop, hem de tenir present que l'aportació necessària per a aquest projecte és molt més reduïda del que seria per a un nen del món desenvolupat. El que guanya un d'aquests nens esclau gira al voltant d'un euro diari. D'aquesta manera, la festa de la primera comunió pot tenir una estructura semblant a la del baptisme, una moderació en el vestit i un consum que pretengui capitalitzar altra vegada mitjans per afillar l'educació d'un altre nen o d'una altra nena. Això pel que fa a la comunió dels nens. Quant als adults, cal suggerir també quelcom si és que tenen la heroïcitat d'assistir diàriament a l'Eucaristia, tot i el caràcter inexpressiu i distant de quasi totes les nostres misses dominicals. Com tothom sap, durant tot l'any es fan algunes esglésies col·lectes habituals, d'òmun, jornada contra la fam o alguna col·lecta especial en motiu d'una catàstrofe. Doncs bé, seria molt desitjable que allò que aportéssim en aquestes col·lectes, molt o poc, no fos fruit d'una decisió puntual d'última hora, sinó que hagués estat preparat per petites aportacions que s'haguessin anat acumulant cada diumenge en assistir a l'Eucaristia i que potser haguessin estat fruit d'alguna retallada, com per exemple el moment de l'aperitiu per a qui té el costum de reunir-se amb altra gent després de la missa o bé en qualsevol altra forma que cadascú coneix. D'aquesta manera, El sagrament de la fraternitat es posa en pràctica cada cop que el celebrem. Aquest seria un dels millors testimonis que poguessin donar els cristians de la realitat sagramental. A més, seria una forma de realitzar la petició que fem a totes les eucaristies, que la nostra ofrena sigui agradable a Déu Pare tot misericordiós i, ara bé, que, amb el benentès, que l'acceptació per part de Déu de la nostra petició no és tan sols per raó de la nostra generositat, escassa en general, sinó a causa del fet d'unir-la al sacrifici de la vida i la mort de Jesucrist i del fet que aquest sacrifici farà visible la seva eficàcia a través de la nostra solidaritat. 3. La metàfora del quallar. L'aparició del baptisme dels nens, que ja hem explicat, i la innegable absència d'al·lusions a la confirmació en les fonts cristianes, va fer que algú considerés aquest sagrament com un mer duplicat o mera perllongació del baptisme en què l'antic bateixat, en arribar a l'edat adulta, reafirma el compromís cristià que els seus pares van fer per ell en el moment de néixer. Ja hem vist com el baptisme d'adults era la fi d'un procés d'iniciació i conversió, el qual no s'esdevé en el bateix d'infants. I tanmateix, la iniciació cristiana del nen ha de quallar també en alguna decisió creient i responsable. Hans King ha estat, per exemple, un defensor acèrrim d'aquesta identificació entre confirmació i baptisme. Això no obstant, sense negar cap valor als arguments donats, hi ha trets que poden manar cap a una altra direcció. Vegem. A. En primer lloc, un tret antropològic. Totes les grans decisions existencials i els grans compromisos vitals que contraiem necessiten no només d'un procés previ, sinó també d'una renovació festiva més o menys constant, tant pel fet que no s'apaguin com pel fet d'enrobustir-los, a fi que vagin quallant millor. De la mateixa manera que els esposos han de dir-se que s'estimen, no tan sols abans del matrimoni, sinó també i sobretot quan ja estan casats. En aquesta renovació festiva, la gent pren més consciència que el resultat d'una gran decisió humana no és fruit merament de l'esforç propi, sinó que també és do del cel, l'ex opere operato de què parlàvem en la introducció. Bé, a més, el ritu de la confirmació presenta dues variants importants respecte a les del baptisme. Per a l'Església Catòlica, l'administrador ordinari d'aquest sagrament és només el bisbe i, en segon lloc, hi ha la presència de l'oli i la unció, que torna a sortir en la unció dels malalts. El símbol de la unció és més fàcil d'entendre. La freqüent retransmissió de programes esportius i la nostra pràctica ens fan saber fins a quin punt els olis i les cremes poden hidratar o protegir la pell, enfortir els teixits o distendre i relaxar la musculatura. Aquest és un altre dels símbols ancestrals en la història humana i per això l'Esperit Sant havia estat designat ja des de l'antigor com a oli de la unció divina, que fa possible, facilita i envelleix la bondat moral. C. En tercer lloc, la presència necessària del bisbe que pot ser entesa des d'una doble perspectiva. De part del pastor, que li recorda la seva obligació de conèixer les seves ovelles sense limitar el seu cercle de relació a uns pocs que li bloqueixen l'accés i condicionen les seves informacions i la seva manera de pensar i actuar, cosa que és molt necessària avui dia quan molts bisbes, pel sistema de nomenament, semblen mercenaris que no han entrat per la porta de les ovelles, peons i fitxes del poder central més que no pastors responsables de la unitat d'una comunitat que és poble de Déu. De part del confirmat, de la mateixa manera que en el mateix l'entrada a l'Església es feia a través de l'entrada en una comunitat, ara se li recorda l'obligació que també té de conèixer i ajudar el seu pastor, un pastor que té la missió d'anar més enllà d'una simple imposició d'idees personals, ha d'assegurar la unió amb tota la comunitat i la representació dels seus fidels al Col·legi Episcopal de l'anomenada Església Universal, cosa que comporta el que més endavant comentarem quan parlem del sagrament de l'orde. De moment, es pot ser útil comparar el que hem anat dient amb el que succeeix en la celebració d'aquest sagrament, ja que el com que no acaba de rutllar quan nois i noies que es confirmen en un col·legi confessional en acabar el batxillerat abandonen tranquil·lament la fe el primer o el segon any de la universitat, o si en el mateix col·legi, sense haver abandonat la fe, es diuen els uns als altres davant l'oferta de la confirmació i la manca de credibilitat de l'estructura eclesial d'avui, el següent: no ho facis, no saps on et fiques. Amb dues anècdotes són verídiques. De Karl Rahner a Iglesia y Sacramentos. Anomenem a la confirmació sagrament de l'enrobustiment de la fe i de la professió de la fe davant del món. 4. La metàfora de l'abraçada al qui torna. En la seva obra Contra Celso, Orígenes explica que en els ritus d'iniciació pagans s'escoltava la proclamació solemne següent: que s'apropin només els que tinguin les mans netes i la llengua prudent. Per contra, en els misteris cristians s'escolta el següent: qui sigui pecador, qui no tingui intel·ligència, qui sigui dèbil d'esperit, en una paraula, qui sigui miserable, que s'apropi al regne de Déu, li pertany. Efectivament, a parer meu, i segons la meva experiència, una de les coses que més cal agrair al cristianisme és que dona a l'home la capacitat de reconèixer amb valentia el pecat o la misèria d'un mateix, sense que els hagi de negar o banalitzar d'una banda i de l'altra, sense que calgui ensorrar-se. I parlo del reconeixement dels pecats d'un mateix que dels pecats dels altres, tots en sabem prou per a nosaltres mateixos, sense cap necessitat d'ajuda sobrenatural. Per a la feblesa i la ceguesa de l'ésser humà, la bona nova de l'Evangeli resulta molts cops una sobreexigència, cosa que comporta un doble perill fatal: la desesperació de qui se sap impotent, o bé el fariseïsme fanàtic de qui es creu superior als altres. Aquest doble perill només es resol si la filiació i la fraternitat són viscudes des de la seguretat del perdó i des de l'experiència de ser tan sols un perdonat més al costat dels altres. En aquest punt és quan entra en joc l'anomenat sagrament de la penitència, la missió del qual és ajudar-nos a viure la vida de fe sense perdre de vista el nostre objectiu i mantenir sempre una sana desconfiança en nosaltres mateixos. Aquest sagrament necessitaria un tractament més llarg, que aquí no és possible de donar, malauradament. Hem de limitar-nos a exposar aquelles dades de la seva història i aquells trets del seu contingut teològic que puguin ajudar a superar la crisi actual. Dues observacions prèvies. En primer lloc, la paraula penitència ens sona avui a càstig, preu que cal pagar o alguna cosa semblant. Un proverbi diu que en el pecat hi ha la penitència. En el seu origen, però, penitència significa penediment, del llatí penitent, saber greu, i canvi de direcció, del grec metanoia. Aquest corriment semàntic posa en relleu el que s'ha desenfocat en el sagrament del perdó. En segon terme, la penitència és el sagrament que més ha evolucionat al llarg de la història de l'Església. Aquesta evolució mena l'imperatiu de cercar els canvis que avui dia necessita el sagrament del perdó per recuperar la seva funció imprescindible. L'atemptat contra la comunitat. En l'Església que reflecteix el Nou Testament sembla que no hi hagi la penitència. El baptisme d'adults, després de la conversió, i el fervor inicial suggeria que els pecats eren perdonats d'una vegada per sempre. La recaiguda en el pecat es considerava impossible o quasi imperdonable, perquè esdevenia un dany enorme causat a la comunitat dels santificats, la família de Déu. L'estrany episodi d'Ananies i Safira al llibre dels Fets s'orienta en aquesta línia. La parella cau fulminada, no per la seva avarícia, sinó per haver mentit a tota la comunitat, perquè l'ofensa a ella, l'Església, ja no és una ofensa als homes, sinó a Déu. El pecat és, per tant, una ofensa a l'Església i, per aquest motiu, a Déu mateix. I la reconciliació és, primàriament, una reconciliació amb l'Església i, a través d'ella, amb Déu. Per més estrany que ens soni l'episodi dels Fets dels Apòstols del capítol 5è que acabem de citar, és una pena que en l'Església s'hagi perdut quasi del tot aquest sentiment d'intangibilitat i respecte a la santedat del poble de Déu. Tanmateix, la realitat s'imposà ràpidament també en l'Església primitiva. Per ben disposat que estigui l'esperit, la carn continua sent feble. L'Església constatarà que el pecat hi continua ben present i que el perdó de Déu també s'ofereix no tan sols una vegada o dues vegades, sinó 70 vegades 7. El rigorosisme inicial acabà per subratllar la ineficàcia de tots els rigorosismes, només aconseguir que molta gent retardés el seu baptisme fins a l'hora de la seva mort. Apareix aleshores una primera forma de penitència que manifesta com el pecat per si mateix aparta la gent de la comunitat eclesial i el perdó és rebut a través de la reconciliació amb ella, pax cum ecclesia, dirà la teologia tradicional. Tot això s'expressa a través del símbol segons el qual els pecadors s'havien de quedar durant un temps a les portes del temple o lloc de reunió sense poder-hi entrar per tal de poder-hi tornar a entrar després quan se'ls considerava purificats i ser rebuts per ella. Aquesta forma de penitència pública, però, es limitava a poques accions, sobretot a l'apostasia, l'adulteri i l'assassinat. La confessió auricular. La forma de penitència que acabem de comentar entrà en crisi no tan sols per la seva duresa, sinó com és comprensible, sobretot en el cas de l'adulteri, perquè podia despertar recel i sentiments de venjança. En aquest context, pels volts del segle VI, els monjos irlandesos comencen a difondre una forma de penitència menys rigorosa. En una església més clericalitzada, el prevere o el bisbe són vistos com a representants de tota la comunitat. N'hi haurà prou, per tant, que siguin ells els que coneguin l'exclusió de la comunitat i els que hi reintegrin, altre cop, la gent, els que lliguin i deslliguin amb llenguatge dels evangelis. El temps de la purificació, que en temps passat transcorria a la porta de l'Església abans de la readmissió, queda relegat a una forma de purificació posterior, la qual anomenem avui penitència imposada. Aquesta forma de reconciliació fou al principi enormement criticada i fins i tot prohibida, perquè es considerava una forma laxa i distant de les exigències evangèliques. A la llarga, tanmateix, la misericòrdia s'imposà a l'excessiu rigor i l'anomenada confessió auricular quallà en tota l'Església i pels volts del segle XII esdevé pràcticament l'única forma de penitència coneguda. Al començament es va mantenir la consciència dictada que el prevere actuava només com a representant de l'Església, fins al punt que, a l'edat mitjana, quasi tothom era del parer que, en cas de no haver-hi prevere, la gent podia confessar-se amb un cristià qualsevol, el qual supliria en aquella situació la representació de la comunitat perquè el ministre de la penitència no és el sacerdot, sinó tota l'Església. En el Concili de Trento s'abolí definitivament aquest costum d'excepció, la qual cosa contribuiria a difondre tàcitament la impressió que el prevere absolia per un poder especial de què estava dotat, en lloc de fer-ho pel seu caràcter de representant eclesial. El procés segons el qual el perdó esdevé jurídic. Després d'imposar-se aquesta forma de celebració del sagrament, moralistes i canonistes de l'edat mitjana van reglamentar-lo fins a arribar a extrems absurds. Van classificar els pecats en gèneres, espècies i números, per tal de perfilar exactament tot el que s'havia de declarar. No obstant això, l'acusació no va ser mai, al començament, una mena de peatge vergonyós que calia pagar per rebre el perdó. L'acusació brollava, lògicament, de la psicologia d'aquell qui estava realment dolgut pel que havia fet i necessitava descarregar-se del pes que duia en la consciència. La psiquiatria coneix aquesta necessitat també a nivells merament laics, però en fer aquesta observació cal distingir la necessitat que brolla d'un penediment creient davant la comunitat i davant Déu de la necessitat obsessiva en general que brolla de la neurosi de culpabilitat, la qual és més freqüent del que pugui semblar, però que té ben poc a veure amb el penediment cristià. L'acusació, per tant, hauria de comparar-se amb la disposició del fill pròdig, el qual, abans de demanar al seu pare un perdó mínim, ser tractat només com a jornaler i no com a fill, se sentia impel·lit a reconèixer davant d'ell el seu pecat. Tanmateix, amb gran sorpresa seva, es troba que el pare ja li havia concedit el perdó abans d'escoltar aquella confessió, no en grau mínim, sinó màxim. I això és precisament el que acaba per canviar totalment la psicologia i la consciència del fill. En el quart concili laterà del 1215, l'Església declarà l'obligatorietat de la confessió per a tots els adults només un cop l'any. Sant Tomàs, en canvi, limita aquesta obligació només per als pecats greus. Ara bé, el concili quart laterà, per raons jurídiques de control dels anomenats clergues vagues, decretà també que la confessió havia de ser davant mateix del sacerdot, cosa que comportava en societats petites i mancades de l'anonimat de les nostres megàpolis, de les nostres megàpolis modernes, la discriminació del penitent, perquè anar al confessionari volia dir que hom es reconeixia en pecat mortal davant tota la comunitat. Per evitar aquest perill, la norma canònica s'anà llegint com a obligatòria per a tothom i no tan sols per als que es trobessin en pecat mortal. Aquesta extensió de l'obligatorietat era fàcil d'explicar a causa del desviament d'allò sacramental vers una concepció màgica i ritual a la qual ja hem al·ludit en la nostra introducció i que en l'edat mitjana estava bastant extensa. Malgrat que no fos necessària, la confessió era molt convenient per la gràcia que s'hi rebia. Des del punt de vista pedagògic, hi havia una altra fonamentació de més valor que també entrà en vigor, la necessitat imprescindible de reexaminar-se constantment i d'estar atent als enganys de la mateixa psicologia amb temor i tremolor, havia recomanat Sant Pau que treballéssim per la salvació. La integritat de l'acusació. Poc temps després, sense gaire coneixement de tota aquesta història, el Concili de Trento va definir que calia, per dret diví, acusar-se de tots els pecats que la persona recordava haver comès i fins i tot de circumstàncies que canviaven la seva espècie. Aquest fou un altre punt que avui suscita preguntes i que, tot i que sigui massa ràpidament, ens demana alguna paraula. Quan Trento parla de la necessitat de la confessió, superposa un doble nivell de llenguatge que només les actes del concili permeten distingir. D'una banda, la confessió en general, com a sagrament, i de l'altra, la forma privada de la confessió tal com es practicava aleshores. A més, aquest concili, com mostren també les actes, va emprar en tres o quatre sentits diversos l'expressió dret diví. Allò expressament dit per l'Escriptura, allò derivat necessàriament de l'Escriptura i allò provinent de la pràctica de l'Església o de l'ensenyament dels pares i dels concilis. Doncs bé, la necessitat de la confessió numèrica i específica és de dret diví en un sentit ampli, o secundum qui, segons el llenguatge de l'aula conciliar, cosa que deixa un marge de moviment a l'autoritat eclesiàstica quant a la determinació de les faltes que han de sotmetre's al ritu penitencial, sobretot després d'haver-se recuperat la distinció de Sant Pau entre el pecat com a actitud interior de l'ànima, amartia, a les cartes de Pau, i com a mer acte exterior, paràptoma, en llenguatge paulí. Segons l'apòstol, l'essència del pecat resideix en el primer element, pecat com a amartia, més que no en el segon, pecat com a paràptoma. Orígenes, per exemple, ensenyava també que la gravetat del pecat s'havia de mesurar per la manera com es trobava arrelat en l'individu més que no per l'acte mateix, malgrat que aquest darrer fos de més fàcil classificació i subdivisió. Perquè és quelcom profundament personal, el pecat, com la persona, mai pot ser del tot objectivat. La classificació escolàstica d'actes, números i espècies pot ajudar tant a objectivar-lo com a falsificar-lo. I alhora, la resistència contra l'acusació pot ser, en alguns casos, una mostra de manca de penediment autèntic, mentre que altres cops l'acusació, per més completa que sembli, no arriba a brillar d'una conversió autèntica i, per tant, hi manca quelcom essencial per a la matèria del sagrament. Pensem, per exemple, en les confessions perquè els altres vegin com la persona combrega per Pasqua o en segons quines festes, romeries, etc. Així, és de complexa la nostra psicologia i per això cal agrair el fet que la manca de pressió sociològica actual eviti aquests problemes, tot i que en planteja d'altres que cal afrontar. Desenfocaments. Avui ens trobem com a mínim amb dos efectes negatius de tota l'evolució que acabem de descriure. Vegem-los. En primer lloc, el fet que la concepció del sagrament es va desfigurar per la qual cosa deixà de ser una celebració del perdó incondicional de Déu, l'omnipotència feta tendresa, segons un vers de Bertran, el qual, per la seva gratitud immerescuda, és qui ens mou a canviar, com dèiem, del fill pròdig, per convertir-se en la compra d'un perdó reticent d'un Déu que era jutge abans que pare. Ara bé, el perdó de Déu és quelcom que ha de ser rebut i celebrar-lo és la manera de rebre'l, no es pot comprar. Amb aquest corriment, el poder evangèlic de retenir els pecats surt de la comunitat eclesial on es trobava en l'Església primitiva per esdevenir un poder personal del prevere. Aquest canvi s'argumentava tot dient que la penitència és un judici. Ara bé, amb aquesta argumentació s'oblidava que, com explicava Schöckel a les seves classes, el judici té el significat bíblic del terme rit, hebreu, i no el significat romà, és a dir, que es tracta d'un judici en què Déu té sempre la raó i per això perdonar de cap manera es tracta d'un litigi sobre els mèrits o els demèrits del penitent. En segon lloc, un altre efecte negatiu fou el fet que la repetició mecànica de la confessió es va generalitzar per rebre més gràcia, per la qual cosa, a la llarga, entraria en crisi perquè substituir la joia d'una novetat regalada per la rutina avorrida d'una repetició estèril. El Concili de Trento havia ensenyat amb finó que els pecats interns a vegades fereixen més greument l'ànima i són més perillosos que els pecats comesos obertament. Tanmateix, hom oblidà l'adverbi a vegades, per la qual cosa la confessió va esdevenir una mena de xerrada que podia servir per analitzar, orientar o consolar el penitent i deixar de ser una celebració sacramental pròpia del perdó de Déu. Aquesta crisi, causada per la rutina, el desenfocament de l'acusació i la minuciosa obsessió per les acusacions sexuals, quan els pecats socials quedaven tan enormement vagues, manà lentament a una crisi més àmplia del sagrament, semblant a la que va ocórrer als primers segles en el moment d'aparèixer la forma de celebració vigent fins ara. Respecte de la sexualitat, la pràctica habitual del confessionari, després de Trento, s'allunyava clarament del que la moral més clàssica havia ensenyat, en explicar que per produir-se un pecat mortal era necessari que hi hagués una matèria objectivament greu, la plena advertència de la ment i el total consentiment de la llibertat. En el cas de la sexualitat, però, es donava per fet que la matèria sempre era objectivament greu i la plena advertència i el total consentiment eren suposats per a cada cristià, com ho era el valor del soldat, cosa que ocasionà mil tortures i escrúpols que van provocar la reacció actual, la qual, com acostuma a succeir en els processos històrics, ha passat a l'altre extrem. D'aquesta crisi només se'n podrà sortir si l'autoritat eclesiàstica perd la por i permet que s'experimenti i se cerquin noves fórmules que combinin la celebració de la misericòrdia de Déu amb la necessitat de no abusar-la. Si s'impedeix la creativitat i la crisi no se supera, aleshores tota la comunitat eclesial es trobarà en una situació molt greu, ja que l'intent de viure com a cristià sense la consciència profunda de ser una persona perdonada i res més que això, a l'últim fomentarà tant el fariseisme com la laxitud de consciència. Conclusió. Ja hem dit que no hi ha més espai i que aquest sagrament en demana molt més. Només ens convindria recordar quelcom que hem avançat en la introducció. En temps passats va funcionar massa vegades en el tema dels sagraments l'argument que anomenaven prescripció teològica, segons el qual, si durant segles s'havia fet d'una manera concreta, sense queixes, era senyal que la voluntat de Jesucrist s'hi trobava present. Com va declarar ja fa temps Rainer, hi ha diversos punts pels quals aquest argument no és sostenible. El silenci pot ser a vegades una resposta, però altres vegades només significa que no s'ha plantejat la pregunta. Ara bé, el que és important és subratllar que cal treballar molt perquè aquest sagrament de la reconciliació recuperi i faci visible dues coses: que el perdó és un do gratuït de Déu i no és una compra humana, i que la dimensió comunitària de pecat i perdó ha de quedar molt més subratllada. De Karl Rahner a Escritos. Mai no ens està permès d'oblidar el que la tradició catòlica ha accentuat sempre per escàndol de tots els integristes: malícia non apprehensa, non contraitur, no es contrau la malícia no percebuda, la culpa personal només pot ser comesa sabent-la. 5. La metàfora de les mans. Un poema que ja hem al·ludit de Bertrand deia el següent: «Manos sacerdotales, ¿qué llama os ha trocado? ¿Qué fuerza os transfigura?» En efecte, el sagrament de l'orde pot ser anomenat sagrament de les mans, en un doble sentit. D'una banda, les mans són imposades sobre el candidat, fet que era, per bona part de la teologia clàssica, la matèria del sagrament, i de l'altra, les mans del candidat són ungides. La imposició de les mans és símbol d'un enviament, d'una missió que és confiada, i la unció de les mans la concreta. Les mans treballen, s'entreguen, transmeten, de vegades tranquil·litzen i d'altres acompanyen. Les mans sobre les espatlles, el nen o el malalt que són duts agafats per la mà. Les mans a les que un poema de Blanco Vega demana que el Senyor converteixi en una herramienta constructiva: cura su fiebre possessiva y ábrela al bien de mis hermanos. El prevere és enviat a crear i sostenir una comunitat de fills i germans, ser responsable de la fe i la caritat d'aquests homes i d'aquestes dones. El presbiterat és, per tant, un ministeri eclesial. Per això, cal evitar en teologia tant la paraula sacerdot com la seva definició altre Crist, alter Christus, la primera per obediència al Nou Testament que mai designa com a sacerdots els ministres de l'Església, sinó que cerca per designar-los noms més aviat laics, supervisors, cuidadors, enviats, i això ho fa intencionadament, com a expressió de la veritat fonamental del cristianisme, segons la qual només hi ha un mitjancer o pont, pontífex, entre els homes i Déu. Encara que la paraula sacerdot podria tenir un sentit vàlid, derivat i ocasional, la seva presència primària i aclaparadora en l'ús quotidià enfosqueix i nega tant la unicitat del sacerdoci de Crist com la participació en aquest sacerdoci de tot el poble de Déu, cosa que és molt i molt greu. Pel que fa a la segona expressió, alter Christus, aquesta dona al prevere la dignitat del ressuscitat, sense fer-lo passar per la renúncia de Jesús a la seva dignitat divina, com l'expressa el conegut himne de la carta als Filipencs, a Filipencs 2:6. En l'Antic Testament, la unció dels reis es feia per transmetre un poder, mentre que en el Nou Testament la unció és per al servei. En aquest context, l'expressió alter Jesus seria més concreta. Jo estic enmig vostre com el qui serveix, havia dit Jesús. Però cal tenir en compte que ja en el Primer Testament el poder s'atorgava perquè quedin confosos i avergonyits els qui demanen per a mi pena de mort i ploguin les befes i els escarnis sobre els qui volen fer-me mal. Lentament, l'experiència ensenya als creients i a tots els homes la dura lliçó segons la qual ni els poders religiosos ni qualsevol altre poder d'aquesta terra no són, de fet, per ensorrar l'explotador perquè alguns cops han estat posats per ell i d'altres cal pactar-hi. Com a conseqüència, la identificació precipitada del prevere com a altre Crist ha estat la causa principal d'un insuperable clericalisme eclesiàstic i la concepció del ministeri com a font de privilegis. El prevere no és, per tant, un ministre del culte, sinó que més aviat és ministre de l'únic culte espiritual que reconeix el Nou Testament, que és l'entrega de la pròpia vida. La seva missió queda millor designada en paraules simples com pastor o la paraula castellana cura, que deriva de la cura, l'amor al servei creador de comunitat. En el matrimoni, la unió mena al mutu servei. Aquí, el servei a la comunitat hi engendra una profunda unió. En aquest context, el celibat ministerial pot tenir un innegable sentit i una riquesa simbòlics. Ara bé, no se l'ha d'imposar negant a les comunitats el dret molt més primari de l'Eucaristia. A més, qui manté la seva imposició desconeix els terribles nivells de solitud que poden suportar alguns ministres en certes situacions si no degenera en infidelitat i es perverteix en compensacions de carrerisme. Ja no se sap quina de les deformacions és pitjor. Resulta quasi sacríleg que encara es parli en alguns sectors de la carrera eclesiàstica. En aquest context, l'innegable respecte que molta gent senzilla sol tenir vers el capellà no ha de ser vist com una expressió d'una dignitat superior, perquè tant uns com els altres no tenen més dignitat que l'excelsa dignitat de ser fills de Déu. Per més que valgui un home, mai tindrà un valor més alt que el de ser fill de Déu, podríem dir tot parodiant Mairena d'Antonio Machado. Aquest respecte brolla o hauria de brollar més aviat d'un agraïment lúcid al qui no vol ser senyor sinó servidor. No hi ha prou espai per tractar l'aspecte episcopal d'aquest sacrament. El Vaticà II ensenyà amb certa novetat que la consagració episcopal era un sacrament. Sembla clar, amb això, que el concili no volia afegir un sacrament més al llistat de 7 sacraments, sinó que volia completar la teologia del sagrament de l'orde, aquest consisteix que en l'Església hi ha un únic ministeri que és l'apostolat, etimològicament enviament. I resulta significatiu que mentre que la consagració del bisbe té un caràcter sagramental, no el tingui la coronació, entre cometes, del papa. El bisbe rep la seva missió del sagrament i no del papa, el qual, tot i que sigui el cap del col·legi apostòlic, és un bisbe més, com ho fou Pere, un apòstol més, bisbe de Roma, però no de Colònia o de Breslau. A partir d'aquí és com cal entendre's el seu ministeri, per al qual el Vaticà II, tenint present el Concili de Trento i seguint-lo, designa l'anunci de l'Evangeli com una de les seves tasques principals. Per consegüent, ens podríem preguntar per què, per anomenar bisbes, es busquen principalment doctors en dret canònic. Ara bé, si l'orde és un sagrament de missió i enviament, la principal responsabilitat del qual és l'anunci de l'Evangeli, cal afegir que en el si del cristianisme la missió suporta una càrrega molt seriosa, la qual fou expressada molt bé per Pau. Els enviats porten el seu tresor en vasos de terrissa. I molt més greu encara, l'enviat ha d'anunciar la follia i l'escàndol d'un messies crucificat. En haver d'anunciar un escàndol, hi ha l'enorme perill de confondre aquest escàndol primari amb altres escàndols que li són aliens i que només deriven de la flaquesa dels seus portadors. Seria com confondre, segons va expressar Berdiaev, la dignitat del cristianisme amb la indignitat dels cristians, o com ha desenvolupat més detingudament el papa actual en un dels seus millors llibres. L'escàndol primari, insuprimible, recobert amb freqüència al llarg de la història a causa de l'escàndol secundari dels predicadors de la fe, que no és essencial al cristianisme, però que de bon grat s'hi fa coincidir i es complau en una postura de martiri quan en realitat només és víctima del seu tancament mental. I Ratzinger posa els exemples següents dignes de ser meditats. Escàndol secundari de fabricació pròpia i, per tant, culpable és el fet que amb el pretext de defensar els drets de Déu només es defensi una determinada situació social i les posicions de poder que hi hagin estat conquerides. Escàndol secundari de fabricació pròpia i, per tant, culpable és el fet que amb el pretext de protegir el caràcter invariable de la fe només es defensi la pròpia vetlla i no la fe mateixa que existia molt abans d'ahir i les seves formes, la forma que fou creada un dia per l'intent justificat de ser moderna en el seu temps, però que ara ha esdevingut passada i no pot exhibir cap pretensió d'eternitat. Escàndol secundari de fabricació pròpia i, per tant, culpable és també el fet que, amb el pretext d'assegurar la totalitat de la veritat, s'eternitzin sentències d'escola que s'imposaren com a evidents en un temps, però que ja els cal una revisió i un replantejament a la recerca de les veritables exigències d'allò primigeni. Qui repassa la història de l'Església i trobarà molts escàndols com aquests. No tot non possumus, valentment mantingut. Fou un sofriment pels límits inalterables de la veritat, molts dels quals no foren més que un encasellament en la voluntat d'un mateix que s'oposava precisament a la crida de Déu. Però el que és perillós de debò és el fet que aquest escàndol secundari s'identifica constantment amb el primari, cosa que el fa inaccessible i oculta les exigències pròpiament cristianes i la seva gravetat darrere les pretensions dels seus missatgers. A més d'aquestes paraules, cal afegir encara un altre escàndol secundari que afecta directament aquest sagrament i contradiu profundament la voluntat de Déu conferir l'episcopat com a forma de promoció i dignitat personal, cosa que passa, per exemple, amb la consagració episcopal dels membres de la Cúria Romana, els quals són enviats hipòcritament a una església que en realitat no existeix, a fi de posar-los al mateix nivell que el de l'Episcopat Universal, amb el qual s'arroguen, en nom del Papa, una dignitat que no tenen. 6. La metàfora del bes. Quan no és un simple ritu de salutació o comiat, el bes és l'expressió d'una unió en sentit ple, entre amants o entre pares i fills. El català és gràfic en la seva ambigüitat quan de vegades s'atreveix a dir «et menjaria a petons». Hi ha també quelcom vàlid en la broma popular quan en sortir d'una cerimònia de casament la gent sol cridar «que es facin un petó». Més enllà de la possible intenció eròtica del crit, hi podríem veure el desig pel qual el sí incondicional que els nuvis acaben de dir esdevingui visible de forma simbòlica. Per això, escollim la metàfora del bes, per designar el matrimoni, sagrament de la unió, a què tot amor aspira i que reflecteix l'aspiració anònima o explicitada de tota criatura humana a la unió plena en Déu. Caldria ser més conscients que l'elevació del matrimoni a la qualitat de sagrament suposa una audàcia enorme pels motius que veurem a continuació. A. Si parlem verticalment, empalma amb la típica audàcia de la tradició bíblica, única que jo sàpiga en tot l'univers religiós de la humanitat, segons la qual l'amor esponsal sempre com a expressió de les relacions de Déu amb el seu poble i amb el gènere humà. Ara bé, sense desconèixer els enormes fracassos i fins i tot ofenses que la relació esponsal comporta en si mateixa, sinó convertint-los més aviat en una paràbola de la tossudesa de l'amor de Déu que perdona i és fidel. Evoquem només les paraules del tercer Isaïes. Com un jove que es casa amb la seva xicota, així et desposarà el qui et crea. L'alegria que troba el marit amb la seva muller la trobarà el teu Déu amb tu. Aquesta fe inaudita ocasionà que el cantar suprem, el càntic dels càntics, segons la forma semita del superlatiu, el qual era un simple poema eròtic més de tants que inunden la literatura humana, fos llegit sense perdre el seu caràcter primer com a paràbola de la possible relació de l'ésser humà amb Déu. Bé, si parlem en canvi horitzontalment, el fet de constituir-se el matrimoni en un sagrament implica una transformació de la sexualitat humana en la que s'obté el millor que pot donar de si mateixa, el pas del plaer de la possessió al plaer del do i la conversió de l'amor que tendeix a ser possessió en crida a l'amor com a servei mutu. El patriarcalisme pecaminós, més clarament el masclisme de la nostra societat, ha impedit molts cops de percebre el que acabem de dir amb total nitidesa. I val la pena afegir que si l'entenem d'aquesta manera, resulta evident que el matrimoni no és per a la tropa, ni molt menys, és el projecte de convertir la profunda experiència humana de la carn de la meva carn i os dels meus ossos en senyal, sagrament, de l'aliança i l'amor de Déu, en el qual, altra vegada, com passa en l'Eucaristia, el més pregon de l'experiència humana és elevat a la qualitat de senyal diví. Es tracta, doncs, d'una meta utòpica entre tantes experiències que ocupen l'existència cristiana per les característiques de l'amor que pretén simbolitzar la totalitat i la irrevocabilitat del do. Tant és així que potser l'Església hauria de donar més espai a dins seu, fins i tot al mer matrimoni civil o almenys a l'anomenada disciplina de misericòrdia, segons els orientals, quan per la immaduresa juvenil i la lleugeresa ambiental les coses no van rutllar. I això per salvaguardar la seriositat del fet de casar-se per l'Església i per impedir, d'aquesta manera, de reduir-ho a un mer casar-se a l'Església, perquè aquesta és més bonica, o té millor música, o hi ha més espai. Casar-se per l'Església hauria de ser la celebració de la unió d'una altra forma, no menys festiva que la via civil, però sí més profunda. I si hi ha alguna cosa que suposi el fet de casar-se per l'Església, això no és el fet de casar-se per la via civil, sinó el fet de casar-se per el cort anglès. Sí, i finalment, perquè de tota aquesta transformació de la sexualitat en deriva també una transformació de la família que avui dia resulta molt revolucionària, la concepció de la família, no com a refugi, sinó com a petita o primera església, eclèsia domèstica. La família torna a estar avui molt revalorada davant la intempèrie i el desarrelament creats pel neoliberalisme econòmic al voltant nostre. Però si entenem la família només d'aquesta manera, com a refugi, ens trobarem amb la sorprenent conducta de Jesús davant la família, incomprensiblement deslligat d'ella en aparença. I només dic en aparença perquè en Jesús no es tractava de negar-lo o reduir-lo, sinó d'ampliar el cercle familiar a tots els homes i les dones. Estimar el pare o la mare més que a ell equivalia per a Jesús al fet de considerar que la seva mare i els meus germans són tots els que compleixen la voluntat del pare. Això vol dir que la rica experiència carnal de la paternitat, maternitat i de la fraternitat es dona no perquè ens hi tanquem, sinó perquè ens obrim a tots els homes i, sobretot, als germans més petits. La família, com a església domèstica, no pot ser un gueto, sinó que presenta l'exigència impossible d'obrir-se al fet de ser església universal, que és la immensa família de tots els homes, germans i fills de Déu. De Karl Rahner a Iglesia y Sacramentos. El matrimoni pot comparar-se amb l'aliança entre Crist i l'Església, però, a més, contribueix a fer que l'Església concreta, en la seva dimensió històrica, doni testimoni que Crist s'ha desposat definitivament amb la humanitat. 7. La metàfora de la nit. Amb el Vaticà II, per evitar l'acusació que l'Església presentava un cristianisme molt centrat en l'amor, es canvià el nom d'extremunció per unció dels malalts. Tot i que s'apreciés el pes que pogués tenir l'objecció, sóc del parer que avui ja no en té i que el veritable sentit de la unció té molt a veure amb un dels actes més seriosos i avui dia menys conscients per la situació de la medicina de la vida humana, la mort i la importància d'assumir-la activament. Està bé canviar el color negre pel morat, però sense que això signifiqui un oblit de la negror de la mort, sinó una transformació del seu significat. Per això, encara que mantinguem el nom d'unció dels malalts, convindrà distingir entre dues classes de malaltia, la que és un contratemps o una dificultat passatgera i la que és una amenaça o un avís a través de la qual s'entreveu el final de la vida i tot el que aquest final significa per al malalt i per als qui l'estima. La unció fa només referència al segon tipus de malaltia, sigui o no l'última, extremunció, i encara que l'arribada de la mort pugui retardar-se per la capacitat de l'organisme o de la medicina, el que no ha de retardar-se és el fet de situar-se activament al seu davant. L'hora de la Déu ens situa davant d'una observació fonamental. La vida no és meva, sinó que ha estat un regal. Què n'he fet jo d'aquest regal? Però aquesta pregunta no és una qüestió de rendiment. La seva resposta cristiana és que el sentit d'aquest regal sigui l'entrega o l'abandonament confiats. Si la vida, en la seva provisionalitat i la seva precarietat, era un regal de l'amor, l'entrega confiada a aquest amor canvia el sentit de l'amor i permet concebre-la no com un salt al no-res, sinó com una marxa cap a una altra vida millor i absolutament plena, amb totes les angoixes i els dolors del naixement, però també amb totes les seves promeses i les seves esperances. La unció recupera el seu sentit. No pretén substituir màgicament la medicina ni retornar la salut al malalt, sinó que vol capacitar i vigoritzar el malalt perquè pugui morir tot creient, com va fer amb la confirmació, que vigoritzar el confirmant perquè visqués de manera creient. El ritual clàssic exigia que fossin ungits tots els sentits del malalt i que el capellà resés perquè, per aquesta santa unció, el Senyor et perdoni el que hagis pecat amb la vista, les oïdes. Aquesta visió quedava una mica estreta, per més evident que resulti el fet que per a fer el salt al més enllà ens calgui l'acollida misericordiosa d'aquest totpoderós que exerceix el seu poder, perdonant i tenint misericòrdia, com resa esplèndidament la litúrgia catòlica. Però aquesta visió queda curta perquè el significat de l'unció és molt més ampli. Es tracta de facilitar el salt més arriscat que ha de fer l'ésser humà. Es tracta de poder superar i transformar la por tàcita de la mort, negada i reprimida per la nostra cultura ambiental, soferta en silenci per la gent, la qual es culpabilitza per sentir-la i no gosa confessar-la. L'unció pot continuar anomenant-se extrema, però no perquè anunciï una fi definitiva, sinó perquè anuncia un començament definitiu. No perquè es vinculi amb la mort, sinó perquè la converteix en resurrecció i transforma l'adeu definitiu en un fins aviat, fins als braços del Pare. D'aquesta manera, tot el que la mort té de nit fosca, que s'avança en l'envelliment, en la pèrdua de vigor i qualitat de vida, en els mil espants i malalties que la precedeixen, en el pas inexorable del temps que es concreta en decadència i acabament, tot això pot ser paradoxalment cantat amb una de les més belles estrofes de la poesia castellana, aquella estrofa en què el creient, convençut que camina de nit, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía, s'atreveix a clamar des de la seva fe, oh noche que guiaste, oh noche amable, más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. Efectivament, cal que sigui celebrat i simbolitzat el fet que l'amor hagi canviat totalment el seu significat. La nit d'aquesta vida està passant, el dia està ja a sobre. De Joseph Ratzinger, en El Nuevo Pueblo de Dios. Crist no va ser sacerdot, sinó laic. Considerat des del punt de vista de l'israelita, no posseïa jurídicament cap ministeri. Conclusió. La gratuïtat i la lluita per la justícia. L'aigua, el pa, el vi, l'oli, l'abraçada, el perdó, la nit, heus ací les realitats del nostre viure quotidià que a la vegada són trivials i capaces de vehicular un significat tan profund a fi que el Déu de Jesucrist s'hi pugui donar i s'hi pugui fer present. Per això podem dir de cada realitat convertida en símbol el que Sant Pau deia de l'amor humà. Aquí hi ha un gran misteri. No tenim més espai per a altres mil qüestions tècniques de la teologia sacramental. L'objectiu d'aquestes pàgines era la purificació de totes les concepcions merament cúltiques o màgiques, l'apropament dels creients a la rica experiència dels sagraments. Facilitar objectivament l'accés a aquesta experiència demanaria avui més creativitat i una sèrie de reformes que l'autoritat eclesiàstica tem abordar, sense saber si és perquè encara creu que els homes i les dones són per als sagraments i no al revés, o perquè confon, com deia Ratzinger, la rutina vaga amb la voluntat de Déu. En tot cas, un apropament més sagramental a l'espiritualitat dels sagraments ajudarà a vertebrar millor la vida creient al voltant de la doble experiència fonamental cristiana, l'experiència de la gratuïtat, que deriva del do de la filiació divina i la profunda convicció en la necessitat de justícia i igualtat entre els homes i les dones que respongui a la nostra condició fraterna. Des d'una sagramentologia renovada podrà fer-se visible el que dèiem en un quadern anterior d'aquesta mateixa col·lecció, en el 121, sobre l'Església. Aquesta no és una institució cultica o sinagoga, sinó una comunitat que Déu envia perquè serveixi amorosament a la història humana des de la fe en Jesucrist i l'anunci del seu Evangeli. Per això els sagraments tampoc no són mers actes de culte que parten de la vida, sinó senyals que, enmig d'aquesta dura història, permeten la celebració dels goigs i les esperances, l'acompanyament de les angoixes i els dolors del caminar dels homes i les dones en el temps. Fins aquí el quadern 138 de Cristianisme i Justícia.